Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Vinga, doncs a aquesta hora, nova edició de Tirant pel dret amb els advocats de Digestum Legal, i avui volíem parlar de dret en el món d'internet amb l'advocat laboralista i professor de la Universitat de Barcelona, Ignasi Navarro. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Deixi'm preguntar-li primer de tot, quan parlem de delicte informàtic o de ciberdelicte, que se'n diu ja, exactament de què estem parlant?
És complicat d'explicar.
És un món molt complicat, no?
És un món molt complicat, perquè el delicte requereix que hi hagi una intencionalitat de fer mal, dit així vulgarment, de fer una cosa que està prohibida i tipificada en el Codi Penal. Aleshores, esclar, a través d'un mitjà, el que sigui, podem fer aquest mal. També a través d'internet. Per tant, això és el delicte informàtic. Usar el mitjà amb finalitats il·lícites.
Està prou regulat el món d'internet?
Cada cop més està més regulat. És perquè, com dèiem l'altre dia, el món avança i la tecnologia digital i internet fa 25 anys quasi bé no en parlava. I ha avançat molt i molt ràpidament. Esclar, i és allò de sempre, no? La policia sempre va darrere dels lladres. Per tant, internet avança molt més ràpidament que la capacitat de legislar, encara que, òbviament, s'ha legislat molt. Per exemple, estem en el tema de l'ús i de la salvaguarda dels drets de les persones. Darrerament hem fet l'any 18 una llei orgànica que ho regula i estem molt millor que no fa 10 anys. Però és evident que, bueno, ara quan tu agafes el telèfon i et baixes una aplicació, cliques a acceptar, no? Moltes vegades. I saps el que estàs fent? No, segurament no. Va, amb tota seguretat que no. Per tant, sempre anem al darrere de la realitat. La realitat és molt més ràpida que la llei. La llei regula el que passa. No preveu el que passarà i ho regula, sinó que passen les coses i després les regula.
I acá parlem de drets, evidentment, també d'obligacions, però sobretot de drets en el món d'internet. Ara em deia, quan agafa el mòbil i es descarga qualsevol dels oients una aplicació, de seguida això, donem a acceptar sense saber bé a què li estem donant, i si encara volem ser conseqüents i volem... Doncs allò de leer les condicions i et surten 15 fulls que no acabes ben bé de saber què diu. El dret nostre, com a consumidors d'aquest internet, hauria de ser tenir-ho tot més clar?
Sí. Passa que, des d'un punt de vista humà o com a ciutadà, jo et diria que sí, naturalment. El que passa que ja fa molts anys que es va dir que, per exemple, en els contractes bancaris que signem, o les targetes de crèdit, durant no sé quants fulls, amb lletra petita. Qui la llegeix?
Ningú. Ara li anava a posar el símil, amb els bancs.
Ningú. No la llegeix ningú, i ja fa molts anys que està dit que la lletra petita és perfectament vàlida i legal per signar un contracte. L'altra cosa és que el contracte sigui legal, però la lletra petita és vàlida. Per tant, quan tu et baixes l'aplicació al mòbil i dius acceptar, doncs has dit acceptar. És així.
Fins a quin punt hi ha delictes cibernètics no tipificats, encara?
És una antonímia. El delicte ha d'estar tipificat. Si no, no hi ha delicte. Jo crec que no, que... Dono una opinió molt particular. No sóc un expert en dret penal. Però el criteri que tinc és que ja sabem prou el que està passant, ja coneixem com funciona la telemàtica, internet, i difícilment trobarem alguna qüestió... O sigui, que poden haver-hi mitjans nous, tècniques noves, que apareguin, sí. Ara, que no estigui previst que puguin aparèixer aquestes situacions, no, ja està prou concretat. Ja està prou concretat. Jo crec que sí, El que passa és que poden haver-hi tecnologies noves que apareguin, que ara desconeixem i que ens sortim per un racó que no esperàvem. Però no, jo crec que això està prou regulat.
Suposo que un dels factors més vulnerables són els infants.
Sí, correcte.
Estan garantits els drets dels infants en el món també d'internet, en el món cibernètic?
En teoria sí, però és una qüestió quasi bé de sentit comú.
M'explicaré, eh? Vostè, quan entra a qualsevol pàgina d'internet, pot posar allò del contingut és per majors de 18 anys. Bé, qui ho controla, allò?
En teoria, qui ho ha de veure ho controla, no? Suposo que els pares. Però és totalment impossible de controlar això. No?
La llei pot regular això? O és que és impossible?
Ja està regulat. Què més vol regular? Ja he dit que no es podia fer, o ja he dit que necessito el consentiment. Què més pots fer? No et poden posar un policia a cada minut al darrere per vigilar-te. És impossible. És una mica el que parlava l'altre dia.
Per tant, anava, la llei arriba fins on arriba?
Claro.
I clar, no podem fer més?
No, i a més, per això hi ha realitats que estan castigades. Tu ara pots sortir al carrer i fer el que vulguis, mentre tinguis força i ganes i capacitat. Ara, segons que facis, et trobaràs amb conseqüències legals, naturalment. És així. No podem fer tot. La llei el que fa, essencialment, és posar-nos límits a les nostres actuacions, com animals racionals, sortim al carrer i podem fer el que ens doni la gana, i sempre, però clar, segons que fem, ens posaran una multa. És així.
El 2018 es van presentar més de 40.000 denúncies per cibercrim. I atenció, perquè un 96% d'aquestes denúncies eren per estafa. L'estafa sol ser el major problema del món cibernètic?
No, però és un gran problema. Jo aquest cap de setmana he rebut 2 mails sobre això. No anaven dirigits a mi, m'han rebotat i m'explicaven no sé quina història, que em demanaven $300 i els he rebut jo, sí. El tema és fins a quin punt hi ha gent prou ingenua que pot caure en aquesta mena de paranys, en aquestes alçades de la vida, no? Jo crec que això és difícilment... És com el timo del tocomocho, ja quasi ningú se'l creu, no? Suposo que deu funcionar, perquè si no, no es faria. Però sí, és una realitat. I, evidentment, hi han realitats més ben aparentades que d'altres, eh? N'hi ha que són molt grolleres, eh? Jo els menys que he rebut són molt grollers. Però suposo que n'hi ha d'altres molt millors, sí, sí.
Quan li preguntava ara si l'estafa sol ser el major problema, em deia no, però existeix. Quin és el major problema que té internet?
La intimitat, naturalment.
Per tant, la protecció de dades?
Sí, per supost. La protecció de dades, no només les dades, que sí, sinó tot allò al que t'exposes tu quan entres en un aparell d'aquests... Estàs totalment controlat. És el de sempre, no? Té a gustar d'aquest lloc? Pues sí. I com saps que estic aquí? Qui t'ha dit que jo estava aquí? Si potser no m'interessa a mi que estiguis aquí. Qui diu que el teu empresari no sap si en comptes d'estar fent no sé què estàs llegint un diari esportiu? Clar que ho saben. Una altra cosa és que sigui il·lícit investigar d'aquesta manera o no sigui il·lícit. Però se sap perfectament. I jo crec que la vulnerabilitat de la nostra intimitat és absoluta. I l'hem cedida d'una manera alegre i desenfadada. No tenim intimitat en aquest sentit, cap ni una. Com que ens és molt útil, ens és molt pràctic, és molt fàcil de fer les coses, doncs ja no parem en d'altres qüestions. Ja fa molts anys ho dèiem, no?, amb altres nivells, no?, però... Quan pagaves amb una targeta de crèdit rebies publicitat orientada en funció d'allò que consumies amb més habitualitat. Ara amb molt més causa, amb molt més motiu.
Hi ha alguna manera de posar barreres a això? O com que aquestes són les normes del món d'internet, ja ho hem d'assumir i ja està?
Jo crec que, lamentablement, serà molt difícil posar barreres a això. Dic lamentablement, no perquè sigui un aparell o un element que sigui nefast, no, al revés, és molt útil, no? El fem servir molt. Però en el sentit de la guarda, el vigilar la nostra intimitat, el tenir aquella part nostra que no volem que ningú sàpiga, jo crec que és una batalla perduda, claríssimament.
Em deia, sobretot el problema és aquesta protecció de dades, sobretot la identitat, i entenc que també la suplantació d'identitat.
Sí, el que passa que en el tema de la suplantació d'identitat, al marge de que sigui delictuós, s'ha de fer molt bé per suplantar la identitat d'algú. És el que dèiem d'aquests mails que reps a vegades que et demanen, que et fan una mena d'extorsions. Carai, suplantar la identitat és... O ets veritablement un professional i ho fas d'una manera molt sofisticada, o es detecta amb relativa facilitat, crec jo. Evidentment, hi ha gent que és molt, molt hàbil.
Per tant, amb un mail d'aquests suposats... I li dic perquè han corregut molt aquests tipus de mails. Un mail que a l'assumpte ja posa Correos, et surt amb tots els segells de Correos d'Espanya i et demanen calés, et demanen la identificació, et demanen el compte bancari. Això és delicte.
Sí, clar. És una estafa, naturalment. Que passa que aquestes són les que estan més ben fetes, perquè donen una aparença de versemblança. Altres són, com he dit, molt grolleres, però aquesta, clar, com que sembla que apareix una senyal identificativa pública, etcètera, etcètera, doncs està ben feta, sí, sí. I la gent hi cau per allò que a vegades fem de manera irreflexiva, que diem que sí a tot. I has caigut, evidentment, sí, sí. I accedir als comptes corrents, ara que fem anar la banca telemàtica, què sé jo, si m'han entrat el meu wifi de casa. I aquí, a través d'aquí, accedeixen al meu compte. No ho sé, pot ser. No és...
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. No és per pensar-hi en tots els minuts del dia, però sí que estem sotmesos a una situació d'un control una mica al gran hermano, si vols. I, esclar, al final, estan unes dones les nostres dades pel seu interès i pel seu benefici.
Suposo que no és una pregunta més policial que jurídica, però deixi'm preguntar-li si es pot arribar a saber qui hi ha darrere de tot això, per exemple. Normalment...
Suposo que sí. Ara, és una... Suposo que sí, i dic suposo, eh?
Però... Vull anar, si al cap i a la fi estem protegits, eh? Sembla que no, però...
Sí, home, de manera genèrica, sí. Ara bé, en altres situacions hi han d'haver gent molt capacitada que sigui capaç de protegir-nos d'aquestes agressions i d'aquestes situacions, eh? També, com hem dit, els dolents sempre van per davant, eh? Sempre se la busquen i s'imaginen com han d'escapolir-se. Però sí, hi ha gent preparada, clar que sí.
Aquests problemes s'agreugen quan venen dies de més activitat a internet, com el Black Friday, per exemple?
Segurament. Segur. Clar, és més fàcil. Entre la massa... És més fàcil amagar-te, clar que sí. I tothom, com que ja està predisposat a fer certes... o a dur a lloc certes situacions o a acceptar certes qüestions, doncs sí, és més fàcil.
Per tant, tot el que passa... vull posar un símil perquè no sé ben bé si tot el que estem parlant, és a dir, allò que ja passava al carrer s'ha traduït al món de les pantalles.
Sí, és molt probable. Mira, si... Anem a fer símils, no? A vegades, i diem que tot allò que pugui passar ha passat, però és que fa molts anys que passen aquestes coses. Esclar, ara ho tenim molt fàcil, però podem fer servir l'ordinador del treball, per què? Per treballar, naturalment, però per moltes altres coses. Abans també es feia. Abans, lo normal és que la gent, quan no hi havia ordinadors, telefonés per dir arribaré tard. Però es podien estar una hora parlant de futbol amb un amic. I també era un mal ús del... Vull dir-te, tot allò que podia passar ja passava. El que passa que ara, esclar, ho tenim tan a l'abast i és tan senzill que sense moure'ns de la cadira i prement un botonet amb el dit, fem les coses. Clar, en aquest sentit ens han facilitat molt les maleses, si volem dir-ho d'aquesta manera.
Un altre dels problemes dels quals se n'ha parlat molt i es continuarà parlant segur és la pirateria informàtica.
Sí. Tornem aquí al debat de que abans. La gent està molt... Hi ha gent molt ensinistrada, molt capaç, i que alguns fins i tot tenen el seu modus vivendi d'això, no? Vaja, hi ha hackers. I els hackers doncs, són gent especialista en aquestes qüestions. Fins i tot, a vegades, són contractats pels serveis públics per obtenir la informació que no s'obté d'una altra manera, no? O sigui, és Però la pirateria entraria dins del món clarament delictuós, no? Des de la supressió d'identitat a l'estafa, claríssimament.
Deixem preguntar-li per actualitat, què li sembla el darrer decret de seguretat nacional que ha fet el govern de Pedro Sánchez?
Perillós. Perillós. El nostre sistema legal està fonamentat en que els controls de les actuacions de les persones, de les entitats, de les empreses, de l'Estat, finalment té la garantia que un element, un tercer, que és un jutge, és capaç de controlar-ho i decidir allò que parlàvem l'altre dia, no? De la idoneïtat, la proporcionalitat, la necessitat, etcètera, etcètera, etcètera. Uh-huh. Quan això no es controla i el nostre govern o els nostres governants poden usar-ho, doncs hem perdut això, clar que sí. I qui... Per què hem de creure que el seu criteri és bo o no és bo? En principi hem de pensar que els governants fan les coses bé, no? I pel bé de la comunitat. Però tots sabem com... Quines són les persones que arriben al govern, com arriben i quins vots, o quines persones poden arribar al govern. Vaja, no sé, no, per parlar de coses llunyanes, no? A mi em preocuparia molt que això ho fes el president Trump, tal com el veig, no? Potser és una altra mena de persona que no coneixem, però per la seva aparença externa em preocuparia molt que aquesta persona tingués aquesta capacitat. Sí, sí.
Posant de nou símils, s'ha dit molt que aquesta nova llei és una mica el que passa a Xina. Això seria així?
El que passa a Xina o el que ha passat a... on ha sigut, que han tallat a Iran aquests dies darrers, que han tallat les connexions d'internet, sí. Són exemples claríssims, clar. Ara no em vull posar en problemes que no són els meus, no? Però diguem-ne el concepte o les llibertats que es poden emparar en un règim com el de la Xina o com el d'Iran no estan en els paràmetres del que diríem les democràcies occidentals. Aleshores, sí, ha passat, imagina't. Crec que a l'Iran, que va passar, que van a pujar el preu del petroli, uh-huh, de la gasolina, i van haver revoltes. Bueno, s'ha tallat internet, s'acabó. Hem tornat a, quan hem dit, a 30 anys enrere.
Més actualitat, per exemple, el control de les dades dels telèfons mòbils, segons l'INE, només per estudis de geolocalització, per aquells viatges que podem fer o no. Fins a quin punt vulnera la nostra intimitat, que és el que dèiem abans?
Hem de considerar que l'INE és una institució pública i que, per tant, no usa les nostres dades de manera inadequada ni legal. Partint d'aquesta base, doncs, no es pot dir que sigui legal. Ara, la mesura com a tal és sorprenent.
Fa l'efecte que amb el món d'internet tot ho hem de suposar una mica.
Sí, clar, però hi ha una part desconeguda. Jo quan parlo amb tu et veig la cara, veig quina cara poses, veig qui ets. Fora d'aquí puc tenir una conversa interessantíssima amb una persona que no és aquella persona, que és una altra. Mm. I em pot fer passar anys i panys pensant que és aquella altra persona que no és, en veritat. No? Vaja, està claríssim, no? Com enganyen, com enreden moltes vegades els xavals i a través de xats, etcètera. Sí. És molt perillós, està claríssim. El que passa que d'aquestes coses te n'adones quan hi reflexiones, però si, com la majoria de nosaltres, quan fem ús d'aquests elements, fem un ús moltes vegades irreflexiu, poc mesurat, doncs no som capaços de controlar aquesta situació.
No sé si, no voldria posar-li un examen ara, però no sé si hi ha hagut ja sentències d'aquelles dures que hagin posat sobre la taula tot això del que estem parlant.
Jo no és ben bé el meu camp d'especialització, no en recordo, però segur que s'hi ha entrat, perquè ja és un món que... segur que, al final, quan parlem de sentències, sempre diem, hem llegit a un diari que una sentència, però, bueno, és que hi ha milers de resolucions judicials durant un any i segur que totes ja es coneix quasi bé tot i s'ha entrat en tots els temes, sí, segur.
Mm. Parlàvem una mica de quin és el perill més gran del món d'internet, que és aquesta protecció de dades, sobretot aquesta suplantació d'identitat. Sigui el delicte que sigui, que que greu, ja que va contra la meva persona. Jo he caigut en un parany de suplantació d'identitat o de pirateria informàtica, o parlàvem també dels drets dels infants, sigui quin sigui. Què puc fer jo en qualsevol d'aquests casos?
Jo, primer de tot, el que has de ser és prudent, eh? I pensar quan fas les coses. I en segon lloc, evidentment, denunciar-ho, no hi ha dubte. Si tu ets víctima d'un delicte, ets víctima de qualsevol actuació contrària a la llei, doncs vas a denunciar, naturalment, no tens un altre remei.
Costa més demostrar, aportar proves d'un món que no és tan tangible com el món normal, diguem-ne, el món del dia a dia?
Les difícils, sí, però com que anem amb això i la pantalleta ens marca molt, les fotos són bastant clares. Eh? Evidentment, ens podem induir a error, però el tema de la pantalla ajuda força a descriure les situacions i en aquest sentit, sí, és una ajuda. Eh? Podríem dir que és una ajuda a l'hora de denunciar. Està claríssim.
Em deia, el món d'internet està prou regulat, perquè sempre acaben sortint coses noves.
Que,
és a dir, la llei sempre va per darrere i això ho hem d'assumir, no?
Naturalment. Però va per darrere en internet i en altres coses de la vida. Sempre va per darrere la llei. La realitat nostra, la de cada dia, doncs hem assumit fets, situacions vitals que les hem assumit, i després, al cap de molts anys, la llei diu, doncs això que ja havíeu assumit, això és veritat. No sé, podem parlar, per exemple, de les parelles no casades, no? La gent ja ho feia, i la llei quan ho va regular, doncs, al cap de molt temps, està clar. No, la llei sempre va darrere de la realitat. És un límit que ens posem els humans.
No sé si entendre això, que jo crec que no... Igual a mi no em costa tant perquè porto moltes sessions ja amb advocats de Digestum Legal que m'ho deixen a mi i a tots els oients molt clar. Però no sé si això provoca una crítica cap a la justícia que no hauria de ser així. És a dir, molta gent pensa no, és que la justícia va tard. Quan la gent que veniu de la justícia no ens dieu és que ha d'anar tard, necessàriament.
La justícia sempre és reactiva. No és preventiva, tu no poden condemnar preventivament.
Si no entraríem en aquell minority report...
No, és la justícia reactiva. O sigui, el principi és que tu fas el que vols i quan el que vols està mal fet, llavors reps el càstig, la sanció. La justícia, en línies generals, si alguna crítica li podem fer, evidentment és reactiva, per tant, va sempre després, no? És que és lenta. Però... En línies generals, també, és bastant justa. Una altra cosa és que les lleis no ens agradin. Això és un altre tema. Això no és problema dels jutges, és problema dels que fan les lleis, no? Però, en línies generals, la justícia és bastant justa, i parlem de justícia, de justa en el sentit legal, eh? No en el que sí, sembla just o injust. És bastant justa. S'atenen a les lleis i les resolucions que fan són ajustades a la llei. I en la majoria dels casos, que són la majoria... quasi bé absoluta, les coses es resolen a gust o a disgust d'una de les parts, però aplicant la llei. Una altra cosa són les qüestions aquestes més públiques, que, de les quals tots en tenim opinió, a vegades una opinió absolutament, valgui la paraula, ignorant de la llei, no? Però tenim una opinió, o veiem qüestions que diem, pues això hauria d'així o d'una altra manera. En aquests casos més públics, també els jutges són sers humans, no? I també reben influències, no? Però, a línies generals, la justícia, excepte això que diem de que va tard, i va tard perquè tenen molta feina i tenen pocs mitjans, eh? Compte, això és així. És bastant justa. És bastant justa. Una altra cosa és que les lleis ens sembli que no són justes. Això és una altra qüestió que els ciutadans s'haurien de mirar des d'un altre punt de vista.
Avui ens acompanya l'advocat laboralista i professor de la Universitat de Barcelona, Ignasi Navarro, amb qui volíem comentar tot això del món cibernètic, que dona, no per dos, no, per 50 programes més. Però se m'acudia, mentre estàvem parlant d'aquesta suplantació d'identitat, és que fa ben poc vaig veure un documental que tractava sobre això, no? Amb aquestes pàgines web que s'usen molt els joves per lligar, per exemple... si una persona, si un usuari d'aquesta pàgina web, d'aquesta aplicació de mòbil, etc, etc, s'inventa una identitat que no és ben bé la suplantació, també és delicte?
Jo diria que inventar-te no.
Avui li poso preguntes d'examen,
sí,
eh?
Sí, perdona'm. Sí. Jo diria que inventar-te no, és una fabulació. És una fabulació. Uh-huh. La fabulació, pues, no entra dins del camp de la infracció de les lleis. Depèn de fins on arribis, no?, en la fabulació. Suplantar un altre no deixa de ser també una fabulació, el que passa és una fabulació amb intenció d'enganyar. Uh-huh. La fabulació, el fer-te... A vegades també... Tu has anat algun dia, segur que has sentit una conversa en algun bar i algú s'ha fet el gran, l'important, i què? Però està fabulant, també. I no crec que això sigui objecte de delicte. Esclar, en el tema d'internet, com que...
Sempre s'ha de mirar la intenció més que el fet?
No, el fet i la intenció, les dues coses.
El fet i la intenció.
Clar. Ara, el que passa que, com que entrem tan confiats en aquest món, ens refiem tant, ens sembla tan, tan perfecte, valgui la redundància, que aquesta fabulació ens pot dur a pensar el que no hem de pensar, perquè estem segurs amb l'ús d'aquest mitjà, no? I ens fan molt, molt càndids, ens creiem molt el que ens diuen, i s'ha d'anar al tanto, és evident, és el que hem dit abans, hem de ser molt prudents a l'hora d'usar, el que passa que això ho prediques aquí perquè ho has de dir i és la manera de dir-ho, però jo mateix a la meva vida privada segur que no ho faig.
Hem de ser més prudents en el món cibernètic que en el món tangible, en el món real?
No, com a base no. El que passa que és... Torno a el que acabo de dir fa un moment.
Vull dir, perquè en el món tangible igual ja les veus a venir molt més.
Ara, ens sembla que estem tan segurs amb aquest ús. Al final és un aparell que tenim al davant. No ens agradeix, no ens mossega, no corre darrere nostra, etc etc etc. Per tant, ens sentim més a gust. I aquest és el perill del tema, efectivament.
Ignasi Navarro, advocat laboralista, professor de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Recordin, si volen assessorar-se a Digestum Legal, 93 265 78 44. Fins ara.
Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, Tirant pel Dret, un espai d'assessorament i informació legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei.